I nosaltres ara el que hem de fer és saludar els nostres companys de Ràdio Montblanc i de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja tenim aquí a punt a la Jordina Moix. Jordina, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, cansada però molt bé.
Doncs escolta, et volem amb energia, descansa la tinc, després quan acabem el programa, però mentrestant, aquí en plena forma. I saludo també el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, amb energia o cansat?
Bona tarda, amb energia.
Molt bé, així m'agrada. I si no, un cafè d'aquells ben potents. I mira, la Jordina té un termo aquí al costat ensenyat ara.
Un té.
Escolteu una cosa, ahir vosaltres dos posàveu el punt i final a la secció amb aquest tema musical que ara sabrem si saben de què es tracta la Paula i l'Ariana. L'escoltem.
No em toquen per les espines, saben que els meus colors sempre deixen ferides.
Vinga, va molt bé. Curto, la podem treure ja. Penso que hem donat prou segons perquè sàpiguen de què es tracta i si no, la sort ja està jugada. A veure, li demanem a l'Ariadna que es tregui els auriculars. Paula Jansà, què hem escoltat?
El Petit Príncep, però no me'n recordo el nom de la cançó.
Bueno, li donem a mi, per... a veure què diu l'Ari.
Li donem, home,
jo crec que li podem... La Rosa, es deia la Rosa?
Sí,
li podem donar per bona, va, punt per la Paula. Ariadna, a veure si veu fer-nos... Sí, ha interpretat bé les senyals. Ariadna, què hem escoltat? Sabies de què es tractava?
No la sé. És...
Te la vols jugar?
No la sé.
No la sap.
És d'un llibre molt conegut que tots els infants s'han de llegir algun cop a la vida.
I adults.
Bueno, i adults, exacte.
Però si te'l llegeixes d'infant, quan ets adult ja te l'has llegit.
No, el llegeixes diferent.
Bueno, clar, té diferents lectures, no?
Sí.
Ai.
L'essencial no és que és invisible als ulls.
El Petit Príncep.
Sí, era la cançó del Petit Príncep, però li donem el punt a la Paula.
Que avui el punt és per la...
Sí, tot merescut, eh?
Avui el punt és per la Paula. Paula Jansà, Ariadna de la Calle, una abraçada ben forta. Fins demà.
Fins demà.
I ara nosaltres ens quedem amb els nostres companys de Ràdio Montblanc i de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest espai pedagògico-educatiu de cada tarda, perquè l'estat d'alarma ja ha posat el punt i final. De fet, estem ara ja en l'etapa de la represa, en aquesta nova normalitat o nova realitat, cadascú que li digui com vulgui, i també en què molts negocis i espais comencen a recuperar la seva activitat. I un d'aquests espais, Adrià Requesens, jo sé que t'agrada molt, és l'Escape Room.
Sí, no, diré que no. Mira, avui volem parlar dels escape rooms pensant en tots tipus de públic, tant infants com joves, com famílies, com amics, perquè és un d'aquests espais que s'ha d'anar en grup, que és espai tancat i que s'han de tocar coses per a poder desxifrar, com tu dius, l'entrellat per poder sortir d'aquesta sala. I per tant, avui volem saber com s'adapten a la nova realitat i per això volem saludar el propietari d'un d'aquests escape rooms, en aquest cas a Fix the History de Tarragona, i saludem al seu propietari, David Vallès. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià.
Fes-nos un recordatori per a aquells que encara els hi soni una mica de lluny, potser, per exemple, el nostre oient senyor Ramon. Què és això dels escape rooms? Quina és la seva filosofia?
Bueno, un escape room és, en essència, un joc on un grup de persones queden tancades en una habitació i han de resoldre mitjançant l'ús de la lògica doncs, tot un seguit d'enigmes per aconseguir escapar abans que s'acabi el temps, clar.
Quant de temps fa que esteu en marxa i on i quina és la vostra temàtica i ambientació?
Nosaltres fa aproximadament 5 anys que estem en marxa, treballant oberts al públic menys, 4 anys i mig, una cosa així, ara no recordo bé els números, i la nostra temàtica és de viatges en el temps, tot i que tenim diversos projectes funcionant, la nostra línia principal, que és la de la sala, és de viatges en el temps. El nostre cas és un viatge al passat, a l'any 34, on s'ha de recuperar un diari de laboratori d'un professor.
És curiós, eh? Un salt al passat, però fent front al present. En aquest sentit, com us heu vist vosaltres afectats per l'emergència sanitària?
Ostres, sí. Has estat bé tindre la màquina per saber el que havia de passar, per preparar-se millor, però bueno. Sí, com ens hem hagut de preparar? Doncs bé, com ens han estat dient des de, bueno, a través de llegir el BOE, que ens han fet un fart, és potser l'activitat que més hem dut a terme durant aquest temps de confinament, i anar extraent una mica i parlant amb els altres companys del sector de quines eren les millors mesures a prendre, no? I bé, tot passa per augmentar els horaris entre grups, fer neteja i desinfecció dels espais entre sessió i sessió, ventilar l'espai fent servir els equips de renovació d'aire, disposar de gel hidroalcohòlic pels participants, així també han de vidre ells amb la mascareta per poder jugar. Bé, és tot un cúmul de coses molt basades en el tema de l'higiene. I ara crec que ja podem començar a deixar entrar la gent al lavabo, que fins ara no ens ho permetia.
És a dir, ara ja heu reobert i ja han vingut algunes persones. Com ha anat aquesta primera rebuda després del confinament?
Molt bé, molt bé. Ens ha fet molta il·lusió aquestes primeres persones que han vingut a visitar-nos, perquè, clar, no les teníem totes. Al començament hem arrencat amb molt fluixets, com és normal, igual que la resta de companys. I aquestes primeres persones que han vingut, doncs molt bé, ens han passat molt bé amb elles. Perquè, com hem dit, sí que al principi és una mica molest el tema de la mascareta, però bueno, disposem d'aire condicionat, i un cop estan dins de la sala i comencen a jugar, com els equips acostumen a ser grups familiars o grups que han compartit, o grups petitets que han compartit aquest confinament, en molts casos, doncs clar, poden treure's la mascareta mentre estan jugant i després nosaltres ho ventilem. Llavors, per ells, no crec que hagin notat massa canvi. Potser el canvi l'hem notat més nosaltres, que ens toca fer més feina, això sí.
Mm-hmm. Ja és habitual, suposo, que en aquests espais, com que no es recomana, per així dir-ho, repetir, perquè perdria la gràcia, sí que acostuma la gent que ve per primera vegada a anar amb una mica de... sense saber molt bé on va, no? Això ho noteu sovint. Ara, amb aquesta nova realitat, nova normalitat, hi ha com un afegit, certa por als contagis, o us fan algun tipus de pregunta en aquest sentit, o...
Bé, com ets obvi, nosaltres informem, quan tenen a la pàgina web, tant el blog que portem com amb els correus que reben quan fan la reserva, abans i després, se'ls informa de tot, de la situació i de tot el protocol que seguim. O sigui, estan informats, i sí que en moltes ocasions ens han trucat abans de fer la reserva, igualment, preguntant de si havien de portar mascareta, de si era obligatori els guants, o sigui, sí que una certa preocupació. El que passa és que també estem notant que també hi ha ganes de... O sigui, hem passat molts dies tancats a casa, sense poder fer res, sense poder-nos moure, i clar, ara la gent té ganes de diversió.
Sí, però surten d'un tancament a casa per tancar-se en una sala.
Sí, no? Sembla contradictori, oi? No, sembla... És una contradicció en el sentit més etimològic, no? Però a la realitat no, perquè és un joc. Ens ho estem passant bé. És el mateix que si van i es tanquen en un cine a veure una pel·lícula durant una hora i mitja. No? És el mateix fet. No? Després, quan acaben, surten i ja està. En aquest cas, tanques voluntàriament, sapiguem de què acabarà sortint. Sí, sí.
David, a qui va dirigit en el vostre cas, el vostre escape room, i quin tipus de públic abunda?
Nosaltres ho tenim dirigit a tothom. O sigui, a nosaltres ens agrada parlar en termes de públic familiar o grups d'amics... No és un escape que sigui per nens, perquè moltes vegades jo sé que ens ho trobem, que ens venen nens de 7, 8 anys. Per ells no és. Si van acompanyant a la família, sí, per ser-ho de familiar. Si ve una parella amb els fills, doncs sí. Però, clar, quan són així tan petits, no. Llavors, el nostre públic és aquest. I la veritat que des que estem oberts ens hem dut bastant de sorpresa, no? D'aquesta previsió que serà un públic jove, que li agrada molt els jocs i tal, i ens hem trobat amb un públic que també de gent, de jubilats, que tenen moltes ganes de passar-s'ho bé i descobreixen tot aquest món. O sigui que és un públic molt ampli. El que passa és que, clar, hi ha gent que li costa més una mica trencar aquesta por a provar coses noves, a vegades. I això, el jovent, és més... No és tan reaci, vaja.
Ara també hi ha escape rooms digitals que han sortit amb el confinament i tant en un com en el cas dels digitals com en el cas dels presencials, quina és la clau i quins consells donaries als que ens escolten des de casa abans de començar a jugar?
Els dos tipus de jocs són molt diferents. Els escapes digitals és com una regressió a l'origen de l'escape room, que l'escape room se l'ha de veure més en termes de lo que eren les aventures gràfiques dels anys 90, no? D'aquestes companyies com LucasArts, no? Monkey Island, Maniac Mansion, on entràvem en uns espais i havíem d'interactuar amb els objectes que trobàvem per poder progressar amb la història. I això ho van passar al món físic. Aquests escapes digitals que han sortit ara és una regressió una mica cap al que és més el joc. L'únic, la diferència que era és el component aquest de jugar en equip, no? Que a través, jo els que he pogut anar veient ho han fet a través de Zoom o a través d'alguna plataforma d'aquest tipus, Jitsi, doncs, per estar el grup en connexió mentre es resolen els enigmes. Consells que se'ls poden donar, que primer de tots ells és que ens hem de divertir, això és com el que ja conec, és sortir, jugar i divertir-se, no? És aquella, vaja. Llavors, aquest és el principal objectiu, no hem d'anar pensant que estem competint amb ningú, sinó que ens hem de passar bé. Un cop tenim això assolit, llavors, doncs, tenen-nos un calma, examinar molt bé els elements, revisar-ho tot molt bé, fer ús de la lògica, la força no necessitem mai per res. Tot és una qüestió molt de prendre's un calma i d'analitzar, i sobretot treballar en equip, que mai se sap qui tindrà la idea bona, així que hem de fer orelles a totes les opinions.
Mm-hmm. Ja per acabar, David, nosaltres que des d'aquesta secció acostumem a fer propostes per a tots aquells oients que ens estiguin escoltant i sobretot en aquesta secció per les famílies i els infants i els joves, què podríem proposar fer a casa per exercitar precisament la lògica, la ment, l'enginy per a poder-nos preparar per a si ens decidim a participar en un escape room?
Doncs bé, bueno, una cosa que podem és intentar fer això, un escape room casolà. És una qüestió de posar-hi molta imaginació i amb uns mínims de materials doncs podem fer coses prou entretingudes. N'he vist algun que han fet amb una companya meva d'aquí de l'escape que va fer una a casa seva i la veritat que s'ho va currar moltíssim. Què necessitaríem? Doncs, bueno, un joc de Gandalf, quatre caixetes, si tenim alguna llum ultravioleta d'aquestes en format lot, que les venen per internet a preus irrisoris o si no als mateixos bazars, i sobretot això, molta imaginació, intentar trenar una història i en un espai tancat com pot ser una habitació o el menjador de casa, doncs amb els mateixos materials de casa doncs intentar crear aquests petits enigmes per la gent, intentant no abusar de tots els objectes que podem tindre a casa, perquè nosaltres els escapes intentem que la decoració sigui una part important però que no sí. Provoqui soroll, com es diu en termes una mica més tècnics, amb els objectes que hem de trobar. Quan tenen soroll volen dir que no molestin. No? Si vas en una casa i tens una biblioteca amb 400 llibres i tens una cosa amagada amb un d'ells, doncs, home, trobo que és una putada, més que una prova.
Home, Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, si ens hem de posar d'aquesta manera serà un pèl complicat. David, escolta, molt, molt ràpid, una última pregunta. L'escape room del futur serà escapar del coronavirus o què?
ja n'han sortit alguns, sobretot amb el que deia la companya abans, a nivell dels escapes aquests digitals que han sortit aquests dies de confinament. Ja hi havia molts que, amb potser més seriositat i d'altres amb tota broma, agafaven com a fil argumental el tema del virus. N'hi havia algun que parlava que era el del papel higiènic, l'apocalipsi higiènico, que li deien que feia molta, molta broma amb el tema de tota la nadadolla que va haver amb el paper de vàter, no? Dic, bueno, pot ser un tema, segurament hi hagi alguna sala que vulgui aprofitar aquest tema, però clar, no sé, està per
bé. D'aquí 100 anys, d'aquí 100 anys parlaran també
de
l'escape room del coronavirus. David Vallès, propietari de l'escape room Fix the History de Tarragona. Gràcies per acceptar la trucada del programa, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. Moment ara per jugar una miqueta amb la Jordina, l'Adrià i tots vostès. Parlem del Trivial de Carrer Major. Jordina, fes-nos memòria, a veure. Ahir parlàvem d'onades.
Doncs sí, ahir preguntàvem que quants metres fa l'onada més alta registrada. Les respostes eren 26 metres, 34 metres o 48 metres. I la resposta correcta era la C, 48 metres. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I Eduard, aquesta... així com a, curiositat sí. ràpida, es va produir el far del Fastnet Rock del sud d'Irlanda el 1985.
Molt bé, parlem doncs de fa més de 30 anys, 48 metres d'onada. Mare de Déu.
Mare de Déu.
Espantós, no m'agradaria pas trobar-m'hi ni amb una taula de surf, ni amb una barqueta, ni amb un transatlàntic. 48 metres d'onada. Mare de Déu. No sé si avui tenim també pregunta, Adrià, relacionada amb, l'alçada.
Sí, també, perquè avui parlem de muntanyes, preguntant justament quina muntanya té forma de gegant adormit a Montblanc. A, el Tossal Gros. B, La Pena. C, La Pasquala.
El Tossal Gros, La Pena o La Pasquala? Quina muntanya té forma de gegant adormit a Montblanc? Demà sortirem de dubtes en aquesta hora, així que tots vostès, totes les famílies, els infants, els no tan infants, poden revisar aquells volums de color verd de l'Enciclopèdia Catalana o bé connectar-se a internet i mirar de treure'n l'entrellat. 24 hores per resoldre l'enigma que avui ens llancen l'Adrià i la Jordina. I nois, avui, a banda de parlar de, muntanyes i d'onades, veniu preparats per posar-nos al davant dels fogons, perquè avui, Jordina, tornem a fer pastisseria. Ara feia molts dies que havíem deixat les postres de banda.
Doncs sí, durant el confinament vam cuinar moltíssim i jo i l'Adri avui hem dit, va, portem una altra recepta, que així ens ho passarem d'allò més bé amb els petits i farem una mica de... del llaminer. Llavors, el que farem és una casa de xocolata, una cabanya o una caseta com la del Hansel i Gretel, que eren així amb xocolata, caramelets i aquestes coses. I només necessitem 400 grams de xocolata amb llet o negra i una mica de xocolata blanca, 100 grams, per decorar. Fàcil.
Home, i tant, facilíssim.
A més, a les...
facilíssim. I a més a les xarxes socials del programa, les 8 emissores que fem possible el carrer Major, el que farem serà penjar-hi una plantilla per tal que tothom pugui agafar una referència a l'hora de fer aquesta caseta de xocolata, aquesta caseta de la Hansel i del Hansel i Gretel, de poder doncs posar en pràctica cadascú els seus coneixements de pastisseria. Molt, molt bé. Tenim 2 minuts abans de fer una petita pausa. La podem començar, no, aquesta recepta?
Jo crec que la podem començar. Diem primer uns 2 passets i després,
va,
si volem... Vinga, va. Doncs per fer la recepta casolana pas a pas, hem de primer picar la xocolata blanca i la xocolata negra i ho fonem al bany maria, cadascun per separat, que quedi clar. El bany maria, si ho recordem, és allò de ficar en una olla amb un recipient a sobre i que es vagi fonent. I llavors ratllem unes cartolines o papers de la grandària de les peces que utilitzarem, que hem penjat a les xarxes socials.
Molt bé. Tenim el model, distribuït a través de 8 twitters. Tenim ja les cartolines i els papers. Adrià, què és el que hem de fer a partir d'ara? Em penso que hi ha una fusió, no?, de cartolina, paper i xocolata.
Doncs mira, a continuació el que fem és cobrir un paper de forn amb una capa de xocolata líquida amb suficient grandària per a retallar després les peces que voldrem fer. El que podeu fer és pintar amb un llapis aquestes peces i donar-los la volta al paper, que així transparenta. I d'aquesta manera veiem exactament quina superfície s'ha cobert.
Per finalitzar aquest moment i fins després, deixem de refredar a temperatura ambient això que acabem de fer i abans d'estar dur del tot ho tallem amb un ganivet amb les formes que necessitem i quan ja estigui dur del tot per separat cada peça, ho escalfarem. I fins aquí podem llegir.
M'ha agradat molt. Per finalitzar aquest moment abans de la desconnexió, és a dir, que la recepta no l'hem acabat, l'hem deixat a mitges, però hem de marxar un momentet a publicitat. Hem deixat, és a dir, hem fos la xocolata, l'hem distribuït al damunt d'aquestes peces que hem distribuït, valgui la redundància, a través de les xarxes socials, i quan s'ha refredat l'hem separat. Després d'aquesta breu desconnexió expliquem com segueix la recepta de la caseta de xocolata. Uns minutets i ens hi tornem a posar. Fins ara! Molta teca i molta salivera, perquè nosaltres hem marxat fent una llaminadura. Vaja, posant-nos el davantal, al davant dels fogons, amb la xocolata i amb els nostres companys i amics Adrià Requesens i Jordina Moix. Per cert, que he aprofitat ara per fer una miqueta el xafarder a través de les xarxes socials. Escolta, és facilíssim aquest retallable que heu compartit als 8 perfils de Twitter de les emissores que fan possible el programa. Hem marxat havent separat els motlles, podríem dir, de paper de la xocolata, que ja s'havia refredat. I Adrià, el que hem de fer ara és escalfar una paella.
Sí, escalfem una paella i el que farem és posar la base on vulguem presentar la nostra caseta. El que fem és anar posant en la paella uns segons aquell cantó de la peça, just després la col·loquem en la seva posició i deixarem que es refredi perquè la xocolata s'endureixi. Doncs, repetim la mateixa operació amb les peces una per una i així aconseguirem que el desfer-se s'enganxin entre elles sense ajuda de res més a les altres parts de la casa. Anem enganxant cadascuna de les parets, diguem.
I ara ve el toc artístic, que per donar-li un toc rústic al sostre, una vegada tot enganxat i dur, li farem una capa de xocolata fosa i amb ajuda d'un pinzell de cuina o amb el dit mateix. Pintarem la teulada i semblarà una teulada d'una casa de veritat, així amb els seus bultos, per dir d'alguna manera, amb els seus relleus.
És que venim d'una secció de català amb l'Agnès Toda i dir bultos, home, què vols que et digui? Els seus relleus, les teules.
Relleus. I finalment ho deixarem refredar novament perquè la nostra caseta de xocolata quedi amb una forma perfecta.
Doncs ja tenim una caseta de xocolata, com si fos una figura de la mona de Pasqua que ens regala el padrí o padrina cada any. Doncs molt bé, avui la podem fer nosaltres, aquesta figura de xocolata.
I els hi regalem amb ells. Ho podem fer i els hi regalem amb ells.
Sí, també. Jo anava a dir, i ens la cruspim, però sí, també la podem regalar. I si algú diu, no, que jo la vull regalar amb aquesta gent del carrer Major, que és tan amable, i que, escolta, ens fan passar unes tardes divertidíssimes. Estudis del De Fulla Ràdio, Avinguda Marquès de Tamarit, 16 baixos, local E.
Ell, cap a casa.
A mi que m'agrada la xocolata. A Montblanc tenen una altra adreça, però diuen que no els agrada tant la xocolata, així que no. I a Tarragona tampoc, no pateixin. Escolteu, nois, va, fora bromes. Volem ara cedir tot el protagonisme als oients d'aquest espai pedagògico-educatiu de cada tarda. Avui aquí tenim amb nosaltres.
Doncs escoltarem en primer lloc a la Ona, que ha tornat a l'escola, però no per fer classe. A més, ella té moltes ganes de tornar-hi per poder fer i aprendre una mica més. Escoltem-la.
Bé, ha anat al col·le per anar a buscar les coses. La roba, el plat, tot és. Com el coronavirus pot arribar a l'escola, com és tan petitet, doncs ens pot entrar el coronavirus. Un altre dia, quan marxi el coronavirus, podré tornar al col·le. Ja lo sabéis, quan jo patinaré todo el dia menos la noche, en los patines. Adéu.
Vaja, Ona, tres anys que té l'Ona i que va tornar a l'escola, però que ara van patins. L'altre dia me'ls ensenyava, els patins que té l'Ona. La vaig veure patinar amb l'ajuda dels seus pares. Molt bé, i qui tenim més, Jordina?
Doncs ara escoltem a la Maria, que és una altra de les joves que s'ha apuntat al taller de música que va impulsar el punt d'informació juvenil d'Altafulla i, a més, ens explica com se li presenta l'estiu.
Aquest taller musical que va proposar el PIC d'Altafulla, a mi em va anar superbé aquest confinament, bueno, desconfinament, perquè jo tenia una guitarra a casa i no sabia tocar-la. I com que mai m'havia apuntat a ninguna classe, doncs també una mica per fer iniciació i aprendre lo bàsic, doncs em semblava superinteressant poder-ho aprendre amb l'ajuda del Jesús. Així que en aquest aspecte superbé i estic supercontenta. Aquest estiu, doncs, se'm presenta prou bé, no em puc queixar, perquè he pogut apuntar-me als campaments d'estiu que jo volia, però també és cert que està clar que no seran a les mateixes condicions i que potser doncs, les millors coses d'aquests campaments ja no es podran fer doncs, pel confinament i per la situació en la que estem de coronavirus, però no em puc queixar. I després el que sí que m'ha decebut més és el fet de que jo, els meus estius es basaven en poder anar a les festes majors i anar de concert, que és com el que més feliç em fa i el que tots estàvem esperant d'aquest estiu, i la veritat és que està clar que no hi haurà cap festa major ni cap concert ni res on puguem ballar i cantar i escoltar música, que m'ha sabut molt greu, però clar, no hi podem fer res.
Déu-n'hi-do, eh?
A mi també m'ha sabut greu.
La Maria ha argumentat molt bé tot el que farà i el que malauradament doncs, no podrà fer aquest estiu. Escolteu, nois, 4 minutets perquè siguin en punt, 6:45 de la tarda, hem de descobrir aquest tema musical amb què nosaltres avui posem el punt i final a la vostra secció, un tema musical que permetrà demà a les nostres companyes de BXC Ràdio i de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant de jugar, de competir, aquells punts que ballen, aquells punts que hi ha en joc entre emissores. Avui, precisament, marxem així.
Arriba la reina de les migdiades, la més pesada, la més enganxifosa, la mosca!
Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar.
Toni Garcia, que ara tenim amb tu de tècnic, fora. Ja està. Penso que hem donat prou pistes amb aquests 10-15 segons que hem escoltat del tema musical. Avui nosaltres ens acomiadem d'aquesta manera. La Jordina diu que és fàcil. Adrià, ho comparteixes?
Bé, jo hagués dit de pista que es cantava amb les vocals, amb la A, després amb la E. Bueno, demà ja la cantarem.
Mira, ha de donar una pista més. Diu que demà la cantarem. Bé, demà la cantarà ell, no s'ho perdi.
La Paula Hilari.
Jordina Moix, Adrià Recasens, una abraçada, que acabeu de passar molt bon dimarts.
Fins demà.
Adéu.